Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
2010, dissabte 1 de maig. Són 9:45 del matí i el 112 rep una trucada per avisar que hi ha un home mort en un pis de Mataró, amb signes de violència. Quan els Mossos arriben al lloc dels fets, veuen que el cadàver està darrere de la porta d'accés al domicili i que hi ha un petit rastre de sang que va fins al menjador. La parella de la víctima també hi és. Plora. És ella qui ha trobat el cadàver. Quan els investigadors li comencen a fer preguntes, de seguida els fa mal espina.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. El cas que us expliquem avui té una suma d'aquells ingredients habituals en moltes sèries de ficció. Cartes anònimes, drogues, trets i una testimoni protegida que col·labora amb la policia i que està tan morta de por que no vol que les seues declaracions quedin ni per escrit. El cas es resoldrà i arribarà a judici, però no tothom pagarà pel que ha fet. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
...2010. Aquest any, l'1 de maig, Dia dels Treballadors, cau en dissabte. Com és habitual en aquesta data, l'atenció informativa l'acaparen les diferents manifestacions que han convocat els sindicats. Com a totes les altres regions policials, n'hi ha 9 a tot Catalunya, a la comissaria de Granollers tenen l'atenció posada en la jornada reivindicativa. Però 9:45 del matí, el focus es desplaça cap a un altre assumpte. Una trucada al 112 alerta que hi ha un mort en un pis de Mataró, amb signes evidents de violència. El caporal David Martínez i l'agent Mònica Bofill són els investigadors del cas. Els anirem sentint a tots dos al llarg del capítol.
Quan arribem nosaltres al lloc, està el cadàver encara darrere de la porta, hi ha un rastre de sang fins al menjador, petit, amb poques gotes de sang, i sobretot, i el que més destaca, és que al menjador, al sofà, hi ha un coixí que presenta un forat.
En parlarem més endavant d'aquest coixí. La víctima està bocaterrosa i ha rebut un tret al pit.
El cadàver estava com si hagués anat cap a la porta i hagués caigut ja arribant a la porta del domicili.
La quantitat més gran de sang és a prop de la porta, al costat i a sota del cadàver. I el reguerot de sang que va cap al menjador són gotes de caiguda, no de projecció. Els Mossos pensen que probablement han disparat a la víctima al menjador i després, malferit, l'home ha anat cap a la porta. A la paret del passadís hi ha una taca de sang que indicaria que la víctima s'hi ha repenjat abans de desplomar-se a terra. Quan els investigadors han arribat al pis, s'han trobat la parella de la víctima, que es diu Fanny.
Ella estava en un estat com mig de xoc, estrany. No era una reacció, no recordo una reacció habitual o de molt de nervis o molt no. Estava com freda, raro.
Estava plorant, no explicava moltes coses.
Abans de començar la inspecció ocular del pis, els investigadors, com és obvi, pregunten a la Fanny què ha passat.
Ella ens relata que aquella nit va estar de festa amb la família en el port de Mataró però que la seva parella, el mort, al final, no havia estat allà. No va anar amb ella a la festa familiar. I llavors que ella, un cop va tornar de la festa, va arribar a casa i no podia accedir a casa. I això eren sobre les 4 de la matinada. Ella va intentar accedir al domicili, però no podia accedir perquè no tenia claus, no li obrien la porta, va estar trucant, no l'obrien, i no és fins a les 6 del matí que el veí de la porta del costat, del mateix replà, que té 2 pisos, l'altre baixos, el veí sortia, que anava a comprar, i se la troba i li pregunta què li passa, i ella li diu que no pot accedir, i finalment li deixa accedir a casa seu per la galeria. O sigui, accedeix pel pis del veí i salta per la galeria i entra al seu domicili.
Hi ha dues coses del relat de la Fanny que estranyen a la policia. Lídia Oriols.
La primera és que digui que ha arribat a casa a les 4 de la matinada i que, en lloc de moure cel i terra per localitzar el seu home, s'hagi estat 2 hores al replà fins que ha sortit el veí del davant. I la segona cosa que els desconcerta és que no dugués claus del pis.
Li van preguntar en diverses ocasions i diversos agents, li van preguntar què passa, per què no tens claus. I de les diferents preguntes va donar diferents respostes. Una era perquè ell era molt gelós i no li deixava tenir les claus, l'altra que les havia perdut i l'altra pues, que no les tenia.
En la tercera versió, la Fanny explica a la policia que la seva parella es va endur les claus quan la va deixar a la festa familiar del port de Mataró perquè ella no portava bossa de mà per guardar-les. Diu que el seu home també estava convidat a la celebració, però que no s'hi va voler quedar.
Tornem al relat de la dona. Ens havíem quedat que a les 6 del matí ha aconseguit entrar al seu pis a través del domicili dels veïns i forçant la porta de la galeria. Un cop dins, diu que ha vist unes taques de sang, però en lloc d'alarmar-se i buscar la seva parella, ha decidit fer una altra cosa.
Que un cop entra al domicili, com que ella venia de festa, doncs no troba res raro, no veu... Bueno, comença a mirar, però no. Se'n va a l'habitació i es canvia. És viable que ella entrés per la galeria i anés caminant fins a l'habitació sense veure el finat, sí, sense trobar-se el cos.
A la policia li fa mal espina que en lloc de buscar immediatament el seu home pel pis per comprovar si hi era o si li havia passat alguna cosa, se n'hagi anat a canviar-se de roba.
No és una cosa habitual, perquè si tu arribes al domicili que saps que està la teva parella, no t'obre la porta, el primer que hauries de fer, o el que faria la gent normalment, és mirar-ho tot, a veure què ha passat, per què no puc obrir-la, per què no hi ha ningú a dintre casa, per què no m'obre, on està, el truco, no. Vale? Ella diu que no. No, és una història molt rara. No...
Com més parlen amb ella, més estrany el sembla tot plegat. La Fanny diu que ben passades les 6 del matí, quan ja s'ha canviat de roba i ha deambulat una mica pel pis, ha trobat el cos del seu home estès a terra just davant de la porta d'entrada.
Llavors, a partir d'aquí, ella surt al carrer i es queda al carrer des de les... Bueno, això, des de les 6 i algo fins a les 9 del matí, que és quan torna el veí i se la troba al carrer i li diu, però què ha passat? I és el veí el que truca als serveis d'emergències i el que dona l'avís, que són ja les 9:30 del matí.
Ell el veu, de fet trobem la roba de festa sobre el llit. Sí que el veu, però plora. No diu res de per què no ha avisat abans. Ell està com allà plorant, com en estat de xoc, no explica res.
La seqüència dels fets que explica la Fanny no convenç als Mossos.
Per què no tenia les claus i per què des que arriba a les 4 i pico de la matinada fins a les 9:36 que es dona l'avís, ella no diu res. Això era el que era més sospitós.
Encara no hem dit qui és la víctima. Es diu Freddy Alberto Franco Mejía i té 40 anys. És d'origen colombià, igual que la Fanny.
La víctima, malgrat tenia la parella, una parella sentimental aquí a Mataró, tenia una dona i també tenia fills a Colòmbia.
La policia inspecciona a fons el domicili i es fixen que, si bé està clar que a la víctima li han disparat, no troben cap beina.
Això el que ens fa pensar és que segurament l'arma era d'un tipus revòlver o que els autors haguessin recollit la beina per ocultar o per dificultar l'acció policial, la investigació. Però segurament, i el més probable, és que fos un revòlver. La diferència entre una pistola i un revòlver és que la pistola, un cop s'acciona i es fa el tret, a la corredera de l'arma tira enrere i salta la beina que s'ha produït, que ha produït el tret, i es torna a municionar i es prepara per la següent. En canvi, el revòlver el que fa és, quan s'acciona, dispara, surt la bala, però gira el tambor i es manté dintre del tambor la beina. No es perden.
La segona cosa en què es fixen és aquesta.
Es troben llaunes de cervesa per terra escampades, des de la porta d'entrada fins al menjador.
Com podeu suposar, aquestes llaunes de beguda escampades pel rebedor tindran importància, però ja hi arribarem. Continuem amb el relat de la parella de la víctima. La Fanny ha explicat a la policia que l'ha portat a casa un cosí a les 4 de la matinada, després de la festa familiar, i que quan han arribat han vist el cotxe del Freddy, la víctima, aparcat a prop del domicili amb un vidre trencat. És un Seat Ibiza. Els agents van a comprovar-ho.
Van fer la inspecció ocular del vehicle també i estava tot regirat, però no vam trobar res raro ni que faltés res, perquè tampoc ho sabíem ni volíem preguntar-li a la víctima què faltava.
L'endemà, l'autòpsia confirma que la causa de la mort és el tret al pit i conclou que van disparar al Freddy a uns 60 o 70 centímetres de distància. L'informe dels forenses també diu això.
Entre el cuerpo del fallecido y el arma de fuego se había interpuesto un objeto, pues de hecho el proyectil tenía fibra enroscada que indicaba que atravesó un objeto interpuesto. También faltaba en el orificio de entrada, en el cuerpo de Freddy, el tatuaje y los restos de pólvora de la llamarada que produce el disparo, que en su opinión fueron absorbidos o quedaron en el objeto interpuesto.
El tatuatge al qual es refereix l'autòpsia és la marca que deixa al cos l'impacte de la bala. Segur que heu recordat el coixí foradat que la policia ha trobat al sofà.
El coixí foradat ens marca que els autors, o l'autor o autors, no tenien intenció o no volien fer soroll. És per amortiguar el so. El coixí el posen davant de l'arma, contra el pit de la persona, i llavors, al produir-se la detonació, el soroll queda esmorteït amb el coixí i els veïns no haurien sentit el tret.
Tornarem a parlar del coixí i de l'arma. Els forenses també constaten que la víctima té diversos cops al cap.
Això indica que primer el van agredir. Primer va ser interceptat i va ser com els cops per immobilitzar-lo. Va haver-hi una lluita prèvia abans del tret. Això indicaria doncs, un intent de reduir a la persona.
L'informe de l'autòpsia també fa notar que el difunt portava roba cara. El que li troben a les butxaques dona una pista de per què.
Es localitzen dues paperines de cocaïna i també un sobre amb 1.500 euros. Tot això doncs, es va recollir, es va fer l'ingrés al jutjat dels diners.
La víctima també porta a sobre dos telèfons mòbils. No seran els únics que li trobaran.
Després en el pis se'n van recuperar 5 més de telèfons mòbils.
Tot això va configurant un perfil de la víctima.
7 telèfons mòbils per una persona fa pensar que es pot dedicar a una activitat delictiva, al negoci de la droga. El fet de portar dues paperines a sobre, també 1.500 euros que se li troba.
És habitual que en el tràfic de drogues els autors tinguin diversos telèfons mòbils per intentar, bueno, per anar variant de línia i anar canviant habitualment. Per què? Perquè si els intervenim al telèfon mòbil i el canvien cada setmana, doncs entre que intervenim, trobem el telèfon nou, van canviant, doncs dificultant molt l'acció policial.
La policia esbrina que la víctima no tenia cap feina coneguda ni rebia cap tipus de prestació econòmica, però portava un nivell de vida alt. Una consulta a la base de dades policial els confirma les sospites.
El que surt també ràpidament és que, mirant els antecedents, ell havia estat a la presó amb un familiar per tràfic de drogues. No és una escala gran, però tampoc seria petita, seria un nivell intermig. No és el que està venent paperines a la cantonada, però sí el que potser el que prepara els paquets i distribueix els venedors... Bueno, no seria un camell de cantonada que va venent paperines.
Us hem dit que tornaríem a parlar del coixí i de l'arma. Tenint en compte el coixí foradat i el tipus d'arma que creuen que s'ha utilitzat, els investigadors fan un primer perfil de l'assassí o assassins.
Si hagués sigut molt, molt professional, potser hauríem trobat, en comptes del coixí, hauríem fet servir un silenciador que va arroscat davant de l'arma i evita el soroll. En aquest cas, un revòlver... Bueno, De fet, del tema de les armes, el revòlver potser és el més econòmic dintre de, en comparació amb una pistola.
La policia interroga els veïns de la finca per saber si algú ha sentit o ha vist alguna cosa que li hagi cridat l'atenció. És un bloc de 5 plantes, amb 2 veïns per planta.
Sí que hi ha un veí que ens diu que sobre les 2:49 de la nit senten uns crits en un dels domicilis, sense poder ubicar exactament a quin pis, però en un dels pisos senten crits i com una discussió. Però no entenien el que deia. Llavors, aquest veí va trucar a la policia local i la policia local de Mataró es va desplaçar fins al lloc, va fer les comprovacions normals i habituals d'arribar a l'edifici, mirar a veure si hi havia, i en cap dels pisos hi havia ni sorolls ni res raro.
O sigui, la policia local va a l'edifici, mira, no troba res i marxa. Però per als investigadors, la informació que aporta aquest veí és fonamental.
El fet de que el veí només sentís crits o discussió és compatible amb el fet de que en el moment de disparar-li fan servir el coixí per esmorteir el soroll de tret. El veí en cap moment diu que hagués sentit un tret. Diu que sent discussió, soroll, cosa que també ens fa pensar que potser som més de 2 persones. Som més de 2 autors, no un.
En una de les anades i vingudes per la finca per avançar en la investigació, la policia troba una cosa que en un primer moment els ha passat per alt.
Es van trobar unes gotes de sang a l'inici de la porteria, però en un primer moment no se li va donar, bueno, fins que no es van veure, perquè no eren evidents, no era una quantitat gran de sang, sinó eren un parell de gotes, i llavors allò es va preservar i es van fer les comprovacions.
Fer les comprovacions vol dir que s'agafa una mostra d'aquesta sang i es porta a analitzar al laboratori. Cal confirmar que sigui de la víctima. Més coses.
Els investigadors intenten reconstruir les últimes 48 hores de vida del Freddy i per fer-ho parlen amb el seu entorn. Localitzen el germà, que els confirma que tots dos han estat a la presó per un deute de drogues. Gràcies al seu testimoni i al d'alguns dels amics i coneguts de la víctima, esbrinen què va fer durant les hores prèvies al crim.
Sabem que aquella nit ell va estar en un Frankfurt, allà a Mataró. Llavors, entre les declaracions dels treballadors del Frankfurt i les càmeres del local, podem establir que ell va sortir d'aquell Frankfurt cap a les 2:15 de la matinada. De fet, amb un dels amics que està en aquell Frankfurt, la víctima li envia un missatge, un SMS, a les 2:30 de la matinada. Per tant, tenim que ell està viu des d'aquesta hora. Fins a les 2:30, com a mínim, sabem que ell està viu. Llavors, si tot això ho lliguem a que a les 2:49 un veí sent els cops i els crits, sabem que tot passa en aquest impàs gairebé de 10 minuts.
Els investigadors pensen que van agredir el Freddy just quan arribava a casa tornat del Frankfurt.
També anava vestit igual que les càmeres. Mm. En el moment que localitzem el cos, va vestit igual que a les càmeres del Frankfurt de Mataró quan marxa. Ni s'ha canviat.
Els Mossos demanen els registres de totes les càmeres de l'entorn. Mentre les diligències policials avancen, els investigadors van coneixent tots els familiars de la Fanny, que s'acosten a casa seva per fer-li costat.
Entre aquesta família sabem que hi ha una germana que viuen allà a prop, sabem que hi ha els cosins que són els que també l'han portat aquella nit cap a casa. És a dir, ella, la parella sí que té una xarxa de familiars allà. Evidentment ja sabem, coneixem ja en aquell moment qui és la seva germana, qui és el marit de la germana i una mica la gent que ve allà a fer-li el suport, no?
De seguida us ho explicarem, qui eren la germana i el marit. Abans, deixeu-nos que us expliquem que enmig d'aquest tràfic d'interrogatoris i de proves pericials, el dia 6 de maig, 5 dies després del crim, arriba una carta anònima a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Mataró. No serà l'única. Entre el 6 i el 8 de maig se'n rebran un total de 4. Recordeu que el crim es va cometre l'1 de maig.
Aquestes cartes tenen una data. A dintre tenen una data que és prèvia als fets. De fet, estan del 28 d'abril. Per tant, la persona que les va enviar ja ho havia escrit abans que passessin els fets. I què ens diuen aquestes cartes? Doncs que la germana de la parella de la víctima té un laboratori de cocaïna en el seu domicili. i que la gestió d'aquesta droga de cocaïna la porten entre ella i el marit. Vale? Això encara ens orienta més a que tot ha pogut passar per un tema de drogues.
La germana de la Fanny es diu Carolina. La policia esbrina que la Fanny, la Carolina i les seues respectives parelles, és a dir, el Freddy i el marit de la Carolina, convivien en un pis de Mataró. Fins que fa 4 mesos, la Fanny i el Freddy van decidir marxar-ne i instal·lar-se al pis on han passat els fets. La policia cada cop té més clar que la droga està darrere de la mort del Freddy.
Els investigadors decideixen fer vigilàncies al pis de la Carolina. Com que l'actitud de la Fanny els ha escamat des del primer dia, també demanen al jutge una autorització per intervenir-li al mòbil. Un cop li han punxat el telèfon, veuen que l'aparell l'utilitzen tant ella com la seva germana, la Carolina.
D'aquest telèfon no em van treure res. No em van treure res. Perquè la mateixa Carolina, en una de les trucades, ja diu que tengo el teléfono pinchado. I no diré res. Per tant, d'aquesta mesura no em van treure res.
De les vigilàncies al pis de la Carolina no se'n treu res, tampoc. Ni de les càmeres de videovigilància dels voltants del Frankfurt, on va estar el Freddy abans d'anar cap a casa. El que sí que ha donat positiu són les taques de sang trobades a la porteria del bloc de pisos de la víctima. O sigui, la sang és del Freddy. Els investigadors fan una primera hipòtesi de la seqüència dels fets amb moltes reserves.
Els fets, hi ha dubtes de que comencessin a la porteria de l'edifici, que els autors estiguessin esperant-lo a dins de la porteria i quan ell va arribar aquella nit va ser allà on el van interceptar. El van obligar a pujar a dins del seu pis i és quan ell, a dins del pis, intenta treure-se'ls de sobre. De fet, això també explicaria el per què es troben llaunes de cervesa per terra escampades, des de la porta d'entrada fins al menjador, perquè ell duia una bossa de plàstic amb llaunes de cervesa que havia acabat de comprar. Per tant, es troben totes escampades, cosa que indicaria que ell va intentar desfer-se dels autors, d'aquests homes que l'havien interceptat a la porteria. Clar, allà, per això va rebre cops i el van segurament tirar al sofà i va ser allà quan ja es va produir el tret. You want
it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
Abans de continuar, tornem un moment a les 4 cartes anònimes que es van rebre a la comissaria de Mataró durant els dies posteriors del crim.
Nosaltres, bueno, vam pensar que havia de ser un veí de l'edifici, perquè si no, clar, com ho sabia que hi havia allò en aquell pis? Però no, mai vam saber qui l'havia escrit.
Continuem. Ha passat més d'una setmana de l'assassinat i la policia té totes les línies d'investigació obertes.
Del seu entorn delinqüencial podia ser qualsevol. Evidentment pensàvem que era algú amb el que tenia un deute, però com que no sabíem qui era, hem de sospitar de tothom.
De la Fanny tampoc n'han deixat de sospitar des del primer moment.
Perquè és... A veure, canviar 3 vegades el per què no té les claus o no dir què li pot haver passat quan convius amb aquesta persona, pots saber quins problemes té o que no té i no dir res. Estava clar que estava amagant alguna cosa que no ens volia dir.
La investigació sembla estancada fins que el 7 de juny, un mes i una setmana després del crim, hi ha un nou cop d'efecte.
La comissaria del Baix Llobregat informa als investigadors de Granollers que tenen una persona detinguda que diu que sap coses de l'homicidi de Mataró i que les vol explicar. És una dona que està arrestada per petits furts i robatoris. Els Mossos li donen credibilitat per un detall.
Perquè explica una cosa que no pot saber de cap de les maneres si no és perquè o ella ha estat en l'homicidi, en el lloc, en l'escena del crim, o bé perquè una persona propera al crim li ha explicat. Bàsicament, el principal que sabia era que s'havia utilitzat un coixí per disparar l'arma.
El caporal Martínez i l'agent Bofill de seguida es desplacen cap a la comissaria del Baix Llobregat per parlar amb la dona.
I efectivament, tot el que ens relata és molt, molt creïble. Aquesta persona ja ens parla de la Carolina, del marit, ens parla de Mataró, ens parla de les persones que van anar a cometre el crim, ens parla de com hi van anar i ens parla de tot el que va passar, de, sobretot que van acabar disparant a la víctima.
Sap tantes coses que la policia pensa que està implicada en el crim.
Ella té ens diu una coartada, corroborem, i queda descartada. Aquella nit va estar amb una persona, va estar en un hotel i va estar amb una persona passant la nit, i ens ho verifica, que sí.
També el registre de l'hotel de les visites, que és obligatori, i també els hotels tenen càmeres.
Si no està implicada en el crim, per què vol parlar i explicar-ho tot?
Ella intenta o té la falsa creença de que ajudant en una altra investigació potser li salvarà de les penes que tingui pels altres tipus delictius o per les altres coses que fer. Evidentment, en el sistema judicial que tenim aquí això no funciona així.
Aquesta persona, la veritat és que també va manifestar, ens ho podem creure o no, que una cosa era dedicar-se als delictes patrimonials, una cosa és robar, i l'altra, molt diferent per ella, moralment, era matar algú. Aquesta també era una de les seves motivacions per ajudar, perquè ella no estava d'acord en aquest tipus de delicte.
La dona, de la qual no en sabem la identitat, explica a la policia tot el que sap sobre el cas. Recordeu que us hem explicat que inicialment la Fanny, la Carolina i les seues parelles compartien pis a Mataró? La detinguda explica que es van barallar.
Per què? Perquè la Carolina culpava a la seva germana Fanny i a la víctima d'haver-li robat un quilo de cocaïna. Que només podien haver estat ells, perquè la nit que li van robar eren els únics que estaven en el pis i eren els únics que tenien clau. Aleshores, la Carolina va dir: vull una revenja, vull el meu quilo de cocaïna o els diners de la venda que ell ha fet d'aquesta cocaïna. I va amb una cosina a Hospitalet, que té un bar, i li explica.
A partir d'aquí es va començar a embolicar la troca. Aquesta cosina de la Carolina, que té un bar a l'Hospitalet, es diu Jamilet. Segons el relat de la dona detinguda, la Carolina va demanar a la Jamilet que la posés en contacte amb algú que pogués recuperar el quilo de cocaïna que ella suposa que el Freddy es va endur del pis quan va marxar amb la Fanny.
I aquesta cosina del bar de l'Hospitalet li diu: sí, tranquil·la, jo conec algú i ja et posaré en contacte. Llavors, la persona de contacte és una dona, una tal Mona. I aquesta Mona diu: sí, conec més gent, perfecte, farem el pla, anirem a aquest domicili d'aquest noi i li robarem la cocaïna.
Segons el relat de la dona detinguda, les persones que van cometre el crim són quatre.
Tenim la Mona, que és qui durà el pla, amb la seva exparella, Juan Carlos, un altre home, Christian, i un tercer home, Mono. I aquestes són les persones que contracten per anar a recuperar el quilogram de cocaïna.
Ja veieu que els noms són complicadets, eh? Recuperar la droga vol dir recuperar milers d'euros.
Segons les taules de preus, de preus i pureses que fem servir per valorar les substàncies estupefaents, el que és la droga, la cocaïna estaria a la venda al quilo en uns 36.000 euros aproximadament.
Com és que la dona que ho està garlant tot a la policia està al cas de tots els detalls del crim si ella diu que no hi té res a veure?
De fet, conviu amb gent que són els que aniran a fer el crim.
Viuen en el mateix pis. Però ella no intervé.
Ella conviu amb la Mona. Probablement la testimoni protegida no tenia coneixement de que anessin amb la intenció de matar-lo. Potser va ser un esdeveniment dels fets que va succeir així o va acabar així, però segurament ella el que sabia és que volien anar a robar.
El nom real de la Mona és Blanca. La testimoni protegida diu que va ser la Mona qui li va explicar aquests fets, l'endemà mateix del crim. Continuem. A més de la Mona, hi ha identificats el Juan Carlos i el Christian, però del Mono, la dona detinguda a la comissaria del Baix Llobregat, no en sap la identitat real. El coneix personalment, ha estat amb ell, però no en sap el nom real ni tampoc té el número de telèfon. Els investigadors se'ls gira feina. Han de confirmar tot el que ha dit la confident abans de fer qualsevol detenció. La possibilitat que s'ho estigui inventant per aconseguir pactes amb la policia que la puguin beneficiar en la seva situació judicial és molt petita, però hi és. El primer que fan els Mossos és anar a parlar amb el jutge.
Explicar-li, miri, senyoria, tenim aquesta persona que ens explica això, però evidentment està dintre de l'entorn directe i més pròxim dels autors i, clar, pensem que corre risc la seva vida si es, pel nivell d'implicació que té i per les coneixences que té i el que ens està dient i el que està facilitant. Llavors, per això es crea la figura de la testimoni protegida.
Com a testimoni protegida, la policia engega el protocol que ja ha establert per aquests casos. D'entrada, se li canvia el nom als documents oficials.
És el jutge d'instrucció de Mataró que decideix, en un moment que bueno, estàvem en una reunió, amb ell explicant-li i va dir, doncs, li posarem de nom Temis, que és la deessa grega de la justícia. Doncs perfecte, a partir d'ara és Temis. I llavors el que es fa és guardar la seva identitat en un sobre tancat, al jutjat, a la caixa forta, i ningú més ha de saber la seva identitat. A partir de llavors, per nosaltres és Temis i per tothom és Temis.
Hem dit que la Temis compartia pis amb la Mona.
No la podíem treure de l'entorn, perquè seria molt sospitós. Inclús per la seva seguretat era millor que continués fent la vida el més normal possible. Intentant evitar, doncs, bueno, li feien vigilàncies, quan havíem d'agafar declaració o hem de fer alguna cosa, doncs, o alguna diligència amb ella, doncs quedem de maneres específiques en llocs concrets que no pugui, bueno, hi ha tota una sistemàtica, un protocol, per garantir o intentar garantir al màxim la seva seguretat. Perquè ella, tot i que és una delinqüent i està en el món delinqüencial, però està col·laborant i ens està donant una informació molt important en relació a un cas molt greu.
Per confirmar tot el que la Temis ha dit a la policia, es busquen altres testimonis de l'entorn. Els investigadors cada cop saben més coses sobre els presumptes autors del crim.
Són persones colombianes i es dediquen a robatoris violents. Robatoris amb força i robatoris violents. Alguns d'ells feien assalts a domicilis, o bé a domicilis particulars, o bé ja directament a domicilis de traficants. No tots, hi havia una barreja una mica de perfils delictius.
Els investigadors tenen els telèfons d'alguns dels sospitosos i miren la geolocalització dels seus mòbils el dia del crim.
Bueno, una vegada tenim totes les dades telefòniques amb els telèfons que hem aconseguit, que se'ns ha facilitat dels autors, tenim bàsicament els telèfons de la Mona, el telèfon del Juan Carlos i el telèfon de la Jamilé. També el de la Carolina i la Fanny, que són ja els que teníem. Amb les dades que ens aporten les companyies de telefonia, veiem que si a partir de l'hora que truca el veí, que truca a les 2:46, veiem que a les 2:49 ja comença tota una sèrie de trucades entre la Mona, la Jamilet i el Juan Carlos. Ja comença a haver-hi tota una sèrie de trucades entre ells, que és quan ja estan, ja tenen interceptat, per dir-ho així, a la víctima i ja fins que es cometa el crim. Són trucades entre ells. Algunes no estan contestades, però ja es nota que aquí hi ha un moviment de telefonia.
Els repetidors de telefonia també donen informació molt important per a la investigació.
Veiem com de la gairebé la 1:15 es comencen a moure des de l'Hospitalet del Llobregat cap a la 1:30 ja veiem que estan per Tiana i van arribant cap a Mataró, que se'ls situa cap a Mataró, doncs cap a les 2 de la matinada. Per tant, ja els tenim situats a la localitat de Mataró. A posterior, els tornem a situar ja de retorn cap a Hospitalet, passant per Barcelona a les 3 de la matinada, 3:20, i ja a l'Hospitalet a les 4 de la matinada. Per tant, ja han arribat a casa seva. O sigui, el trajecte dels seus telèfons mòbils marca clarament doncs, les hores en què passa tot el crim. I els posiciona a Mataró i a Hospitalet. Un origen i un destí.
La Temis diu que es van desplaçar fins al domicili del Freddy i la Fanny en dos cotxes i que un dels quals era un taxi.
La testimoni protegida no ha volgut revelar el nom del taxista i només ha donat els números de la matrícula del vehicle que portava. La dona té tanta por que la descobreixin que ni tan sols vol que les seves declaracions quedin per escrit. La policia sospita que deu voler protegir el taxista perquè són amics, però tenint la matrícula no triguen a localitzar-lo. Els Mossos el posen a la llista d'investigats i també li punxen el telèfon.
El taxi es dona la circumstància que és un amic de l'entorn perquè els hi fa viatges habituals i bueno, intuïm o vam veure que el taxista tenia una relació sentimental o volia tenir una relació sentimental amb una de la, amb la Mona. Sí, ella, de fet, quan vam tenir els telèfons intervinguts va haver-hi alguna trucada més i es desprenia, no era una relació professional, sinó que ella més a més.
I'm ready, my lord.
Crims amb Carles Porta.
Han passat 4 mesos des que la Temis va xerrar als investigadors tot el que sabia i els Mossos decideixen que és hora d'anar per feina. El 7 d'octubre de 2010 detenen 5 persones en una operació simultània a diferents llocs.
Es procedeix a la detenció de la Carolina, la Fanny, la Jamilet, la Mona i el Juan Carlos, que són els 5 que vam localitzar perquè el Christian havia marxat, després vam saber que estava a Alemanya i el Mono encara no el teníem identificat en aquell moment.
Fixeu-vos que la policia ha detingut també la Fanny, la parella de la víctima, tot i que la Temis, la testimoni protegida, no l'ha involucrat en cap moment.
Ella era la parella, ha fet coses estranyes, per garantir tots els seus drets i fer-ho tot bé, l'agafem, la detenim, se li agafa declaració amb l'advocat i es passa al jutjat perquè decideixi, perquè sí que és cert que ja veiem coses que potser no sabia, però és probable que sàpiga.
Cap dels 5 detinguts col·labora amb la policia per identificar el Mono, ni tampoc admeten els fets. L'única que s'ensorra és la Jamilet, la propietària del bar. Ella i el seu marit porten l'establiment i el negoci els va bé. Ni l'un ni l'altre tenen antecedents penals. Quina és la connexió amb els delinqüents?
Es desmunta una mica a les garjoles perquè pensem que ella no és una delinqüent. Ella té un bar i coneix l'entorn, coneix gent que és dolenta, per dir-ho així, però, clar, es veu detinguda, es veu a les garjoles i té un moment de baixón i diu que els coneix i que sí que va haver una reunió al bar, però que ella no sabia a què es dedicaven.
Hem dit que un dels investigats pel crim, el Christian, ha aconseguit escapar. El jutjat posa una ordre europea de recerca i captura. Un cop s'han fet les detencions, la policia treu la Temis de l'entorn delinqüencial.
És a partir de que es produeixen les detencions i fins al dia del judici que hem de garantir que ella pugui assistir al judici amb garanties. És en aquell moment quan, mitjançant el jutjat, se li dona una dotació econòmica, se li canvia la identitat, se li fa un DNI nou, se li dona, doncs, totes les dades noves perquè pugui intentar fer una vida nova sense marxar.
Prop de 2 anys després del crim, el 24 de juliol del 2012, es deté el Christian a Alemanya. S'acosta la data del judici, que està fixada pel novembre del 2012, i no hi ha hagut manera d'identificar el Mono. Uns dies abans que comenci la vista, hi haurà una altra sorpresa.
La Temis dona una informació molt valuosa als Mossos. Explica que fa uns dies anava en cotxe amb el Mono i una altra persona per Barcelona i que els Mossos els van aturar i els van identificar. La policia busca la base de dades policials el dia exacte d'aquest incident. Saben el nom real de la Temis i en el sistema estarà inclosa la identificació dels 2 homes que l'acompanyaven aquell dia en cotxe. I així és, hi ha el nom de tots 2 i una fotografia de cadascun d'ells. Per la descripció que els ha donat la Temis del Mono, finalment el poden identificar.
Amb el Mono, Temis ens va fer un reconeixement fotogràfic, ens va dir, aquest és el Mono.
Amb la identitat i la fotografia es dicta una ordre internacional de recerca, però el judici comença sense que se l'hagi localitzat. El novembre del 2012, 2 anys i mig després de l'assassinat, s'asseuen al banc dels acusats la Carolina, la Jamilet, la Mona el Juan Carlos i el Christian. La Fanny, finalment, no va a judici. Després us explicarem per què. El taxista tampoc serà jutjat. Ha col·laborat amb la investigació, el consideren testimoni i la fiscalia entén que no té una responsabilitat directa amb el crim. El tribunal dicta sentència el 23 de novembre i explica com van anar els fets. Recordeu que la Blanca és la mona.
Carolina encargó a Blanca que se apoderara de la cocaína que Freddy tenía en el domicilio que compartía con Fanny en Mataró. Para ejecutar el acuerdo, Blanca a su vez contactó con Juan Carlos Báez, que contactó también con otras dos personas, Cristian Jiménez y otra persona apodada El Mono. Tras cerrar el acuerdo, Blanca y Carolina planearon llevar a cabo la sustracción la noche del 30 de abril al 1 de mayo de 2010, pues se iba a celebrar una fiesta por un conocido de Carolina y Jamilet, a la que no acudiría Freddy, pero sí su compañera Fanny. Para llevar a cabo el plan diseñado, llegaron al acuerdo de utilizar armas de fuego con la finalidad de vencer la voluntad de Freddy y conseguir así más fácilmente el kilo de cocaína. Para evitar problemas en su traslado y, en concreto, que les parasen en un control policial y les encontraran las armas o bien la cocaína que obtuvieran, decidieron trasladarse a Mataró en dos vehículos distintos.
Recordeu que un dels vehicles era un taxi i que el taxista tenia una relació especial amb la Mona.
La Mona va sola amb el taxista. I van anar al taxi i es desplacen fins a Mataró. Els altres tres individus, els altres tres autors, van amb un altre cotxe fins al lloc dels fets. Llavors, quan arriben al carrer, la Mona es queda dintre del taxi. I és un dels autors, i és en Juan Carlos, qui es desplaça fins al taxi i la Mona li dona una bossa.
A la bossa hi havia l'arma, un revòlver carregat amb munició del calibre 9 mm. El taxi estava aparcat a pocs metres del Frankfurt Central Park, on la Carolina sabia que en aquell moment hi havia el Freddy.
A continuación, Blanca se quedó dentro del taxi, en la esquina desde donde veía el Frankfurt, vigilando la salida de Freddy, pues su misión era avisar a Juan Carlos cuando éste saliera, y así lo hizo. Mientras tanto, Juan Carlos, Cristian y el Mono, valiéndose de una radiografía, se introdujeron en el portal de la vivienda de Freddy para esperarle y atacarle cuando éste llegara, cogiéndolo desprevenido. Amedrentaron a Freddy, a quien obligaron a entrar en su vivienda al tiempo que le exigían la entrega de la cocaína. Una vez en el interior, Freddy empezó a gritar pidiendo auxilio, y como no dejaba de gritar, con ánimo de acabar con su vida y para evitar ser descubiertos, se abalanzaron sobre él, le sujetaron y golpearon e intentaron taparle la boca ahogándole con un cojín. Momento en el que el Mono, esgrimiendo el revólver cargado que previamente le había entregado Juan Carlos, disparó a Freddy en el pecho, interponiendo entre el arma y el cuerpo de Freddy el cojín.
Cometen el fet i torna i li retorna la bossa. I la bossa la torna a portar la Mona en el taxi, sols, i fan la tornada cap a Barcelona, cap a Hospitalet passant per Barcelona. Per què ho fan amb un taxi? Perquè és, bueno, una dona sola en un taxi, en el cas que fossin interceptats perquè hi hagués algun control d'alcoholèmia, algun dispositiu policial, doncs és més fàcil que no li regirin la bossa a la dona si no veuen res raro. En canvi, si veuen el cotxe amb els altres quatre, bueno, podria ser més sospitós. I ho fan d'aquesta manera.
Crims. Per què matem?
El 23 de novembre del 2012 es dicta sentència.
El tribunal condemna la Carolina Pérez, la cunyada de la víctima, a 3 anys i 3 mesos de presó com a inductora del crim. A la Jamilet Alfaro, la propietària del bar, li cauen 2 anys de presó com a còmplice per un delicte de robatori amb violència i intimidació. I la condemna per a la Mona, de nom real Blanca Sorany, el Juan Carlos Báez i el Cristian Jiménez, és de 19 anys de presó cadascun pels delictes d'homicidi, robatori i intimidació i tinença il·lícita d'armes.
Abans us hem dit que la Fanny no va arribar a seure al banc dels acusats. La van detenir, però finalment la van excloure de la investigació.
Amb la Fanny pensem que realment no vam saber ni sabem si va participar o no. Tenia a la seva germana per un costat i després tenia a la seva parella. És probable que la seva germana no li digués res de tot això. Era molt probable. Però, clar, ella tampoc no parlaria en contra de la seva germana, malgrat pogués pensar d'on venia tot el tema. Per tant, va fer el seu paper de callar i d'assumir una mica el que havia passat. Però, realment, si ella hi va participar, jo crec que no es va assabentar massa de què anava aquella nit, la pel·lícula.
De fet, la seva família, la Carolina, saben que ella no està al domicili aquella nit perquè està a la festa familiar. La tenen controlada, amb la qual la seva implicació... Potser que no sàpiga res de què seguia a fer aquella nit. El que sí que, i potser per això calla també, és que té clar que la seva parella, el difunt, sí que havia sostret el quilo de cocaïna que faltava a casa de la seva germana. Igual per això també calla.
Queda algun serrell. Recordeu que el cotxe del Freddy tenia un vidre trencat?
Aquesta gent, quan va anar, la idea que anar era a recuperar les substàncies. Primer, segurament, van regirar el cotxe i van intentar buscar-la. Com que no la van localitzar, doncs després van anar al domicili.
I a canvi de què tot plegat? La sentència ho explica.
Blanca aceptó el encargo a cambio de quedarse con la sustancia y repartírsela entre los intervinientes en el robo.
Aquest cas té un epíleg. Recordeu l'Ordre Internacional de Recerca contra el Mono? Finalment, el detenen el 25 de gener del 2013 a Barcelona, després del judici. La policia pensa que ara sí que pagaran tots els autors del crim del Freddy, però s'enduen una decepció.
El Mono no se l'ha arribat a jutjar. Amb el Mono, Temis ens va fer un reconeixement fotogràfic, ens va dir aquest és el Mono, però una vegada va haver de fer el reconeixement en roda a seu judicial, va dir que no el reconeixia.
Diguem que va tenir por,
sí,
probablement
va tenir por.
O el que nosaltres pensem és que va tenir por de reconèixer l'en roda, perquè clar, si bé és cert que era testimoni protegida, va arribar un moment que, pel que explicava, això només ho podia saber ella. I tots van saber que era ella la que ho estava explicant, perquè la persona que coneixia tots aquests detalls era algú que estava al costat d'ells. Llavors, en el moment que es produeixen les detencions i que tenen accés a tot l'expedient i després hi ha el judici, tot i que el judici va com a testimoni protegida, amb un biombo, se li difumina la veu, se li extorsiona la veu perquè no la reconeguin, però, evidentment, fins i tot hi ha un moment en el judici que una de les advocades la crida pel nom. Una de les advocades de la defensa, com que ja sabem qui ets. No? Bueno, doncs és molt probable que en el moment de fer la roda de reconeixement tingués por i no el va voler reconèixer. De fet, l'últim que sabem d'ella és que va marxar del país després.
Que maja l'advocada. El quilo de cocaïna no es va trobar mai i l'arma tampoc. La Blanca o Mona, el Juan Carlos i el Cristian continuen a la presó. El Mono, ja heu vist quins noms en aquest cas, que segons la sentència és qui hauria disparat al Freddy, també compleix condemna, però no per aquests fets, sinó per un altre assalt violent. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Crims. Guió i coordinació, Lídia Oriols. Revisió de guions, Imma Falcó. Producció, Núria Ventura i Sandra Novillo. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. All this talk of getting old, it's getting me down, my love. Like a cat in a bag, waiting to drown. This time I'm coming down, and I hope you're thinking of me as you lay down on your side. Now the trucks don't work, they just make you, but I know I'll see your face again.
Now the drugs don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. But I know I'm on a losing streak as I pass down my old street. And if you wanna show, then just let me know and I'll sing in your ear again. Now the trucks don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. This baby. The drugs don't work.